Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Marxem aquesta hora cap a Madrid, on se celebra l'acte de la Constitució al Congrés dels Diputats amb la presència dels principals partits de l'Estat i també les autoritats. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha inaugurat l'acte destacant que la Carta Magna és un punt d'unió davant les diferències dels ciutadans i que ha de servir com a guia per avançar i respectar la pluralitat de l'Estat.
Comprendámonos así, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias, abrazando lo heterogéneo que nos convierte en quienes somos, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado.
En un mateix sentit, s'ha pronunciat també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del pati del Congrés, just abans que comencés aquest acte oficial, des d'on ha dit que el text ha de servir per trobar la cohesió independentment de la ideologia política. A més, ha fet una crida al principal partit de l'oposició, el Partit Popular, perquè s'arribi a un acord per complir la renovació del Consell General del Poder Judicial, que aquesta setmana ha complert 5 anys amb el mandat caducat perquè PP i PSOE no es posen d'acord.
Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana.
I Feijó, mentrestant, acusa Sánchez de no complir amb la Constitució quan concedeix l'amnistia als independentistes, una amnistia que s'ha de debatre dimarts vinent al Congrés.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78. Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales, y cuando en un país se ataca la separación de poderes, en ese país no hay constitución.
I una de les anècdotes de la jornada és que fins a 6 persones que no formen part de la vida parlamentària llegeixen diversos textos de la Constitució. Un d'ells ha estat Pablo Ruiz Moreno, un alumne de segon de primària, que quan ha llegit un article ha provocat somriures i també els aplaudiments dels assistents.
Don Pablo Ruiz Moreno, alumno de segundo de primaria, dará lectura al artículo 39.
Artículo 39. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Gracias.
Ha estat una de les anècdotes més amables d'aquesta jornada. I Constitució a banda, més qüestions. A Ripoll, els veïns han començat una campanya solidària perquè no poden assumir la factura de reparació de l'orgue del monestir de Ripoll. De moment, s'han pogut pagar 20.000 euros, però encara en falten 45.000. Ferran Raigón, membre de la comissió de l'orgue del monestir, assegura que la societat s'ha implicat per recaptar diners.
Fem diferents activitats, concerts, farem també un quinto per la primavera per tal de recaptar fons. Hi ha molts artistes locals de renom, com per exemple doncs és en Jan, del qual hem fet una subhasta d'una làmina aquesta passada setmana, que el recapte doncs ha sigut molt, molt bo, diguéssim, i ha tingut com molt bona acollida també, i per tant doncs estem molt contents de la implicació de la societat ripollesa en general.
Construït el 1977 per l'organer Gabriel Blancafort, patia un important deteriorament pel pas del temps i especialment pels corcs. Això va obligar a canviar tot el moble de fusta juntament amb l'ampliació de tubs. Els membres de la comissió assenyalen, però, que caldria una intervenció molt més ambiciosa per tenir l'orgue que Ripoll es mereix. Ara és la 1:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El defensa del Barça, Ronald Araujo, pateix una fractura al pòmul. Segons el diari Esport, aquesta lesió es va produir al partit contra l'Atlètic de Madrid de diumenge passat. El jugador no va notar dolor fins un cop acabat el maig. Jan Fred, que és quan els serveis mèdics l'han pogut examinar i finalment han vist que aquesta fractura de pòmul, això sí que no li impedirà jugar contra el Girona aquest diumenge a Montjuïc. De fet, apunta a titular. I ja està en marxa la jornada d'avui de la Copa del Rei. Partits corresponents als 32ens de finals, o el que és el mateix, la segona ronda. Ara mateix, a punt de començar la segona meitat, els marcadors són els següents: Lleclanos 0, Rayo Rayo 0, Antequera 0, Huesca 1, Deportivo 1, Tenerife 0, Alcorcón 0 i Cartagena 0. La notícia del dia seria el Barbastro 1, Almeria 0, el que és el mateix un equip de segona federació eliminant un primera divisió. Tota la informació i tots els resultats, com sempre a l'Estel migdia. A partir de les 4 de la tarda serà el torn del Terrassa, que rep a un primera divisió a l'Olímpic, concretament l'Alavés. S'espera una festa a l'estadi Agarenc amb les entrades gairebé exaurides. Un Terrassa que ja va eliminar, recordem, un rival superior, l'Albacete, a la primera ronda del torneig del CAO.
Moltes gràcies, Pol. Més informació, com deies ara, d'aquí una hora a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana, amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les caixes de llagostins de 700 grams Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 2,40 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Historiador, guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
7 minuts que ha passat a la una del migdia.
I estem en un clima meravellós ara mateix.
I hi ha molta gent que ha començat un pont que no sap...
quan acabarà.
La vegeta que em fa.
Sí, no?
Sí. Quan acabarà? El dilluns, suposo.
Bueno, ja, el millor gent que ja llarga, ja, ja, ja empalma.
Ja, vacances de Nadal. Apa,
vacances de Nadal, ja empalmant, ja 3 setmanes seguides, no?
Vinga.
No, però bueno, sempre, aquestes dates sempre van fer per preparar-se de cara a Nadal. Sí, sí,
sí. Són dates que a tu et puja la feina, com a guia o no?
Home, aquest pont, sí, home, si et dediques al tema de turisme nacional, sí, doncs sí que hi ha bastant...
Sí, eh? Hi ha turisme interior.
Sí, turisme interior. Hi ha bastant moviment. Però si treballes en grups una mica de fora, és quan baixa, quan afluixa una mica
afluixa
la feina. Sí, aquestes dates són més de turisme nacional.
Val. Sí. Escolta'm una cosa, cap on ens portes avui?
Doncs a fer turisme nacional català,
sí,
precisament.
Està bé, això.
Sí, clar, home.
Ja ens vas avançar la setmana passada.
Sí, sí, sí. La setmana passada, quan vam parlar de la Fira dels Tiós d'Arbúcies,
sí,
i sobretot la famosa Fira de l'Avet d'Espinelves,
sí,
que vam parlar dels arbres i tot el tema d'activitats familiars, doncs ja vam anunciar que aquest cap de setmana toca una mica una fira amb majúscules.
Ara.
Tot i que, cuidao.
Què?
Que és una fira que no és tan antiga com sembla ser. El que passa és que s'ha guanyat una mica la fama amb el temps.
Val.
Clar, que és la fira de la medieval de la ciutat de Vic.
Importantíssima,
Importantíssima. Però que, perquè té molt bona publicitat i molta campanya.
Una altra de fet, important, per exemple, és la de Montblanc.
Sí. Sí, però tant la de Montblanc com aquesta de Vic, mm-hmm, no són tan antigues com sembla. De fet, la de l'Espinelves és molt més antiga.
És molt
aquesta...
més antiga?
Sí, sí, ja vam parlar la setmana passada que feia més de 40 anys que es feia la d'Espinelves,
sí, sí,
però
sí,
aquesta, aquest any, és la 27a edició. O sigui, poc més de...
27 anys.
27 anys.
Mira.
Porta fent-se la Fira Medieval de Vic com cal. Com cal, vull dir, perquè cada any van ampliant una mica, sí, diferents llocs de la ciutat,
mm,
i realment, clar, pensa que la ciutat de Vic, els oients evidentment ho sabran, clar, és com molt representativa aquesta de la Catalunya interior, no?
Sí,
perquè,
home,
clar, Vic no només és Vic, és Osona. És la comarca d'Osona, i evidentment a la comarca d'Osona hi ha moltes restes d'aquestes viles romàniques, viles antigues, que evidentment fan tot un esperit com de l'edat mitjana, mm-hmm, que tot l'ambient encaixa molt bé amb aquesta fira. No?
És així.
Per tant, s'ha quedat com la Fira Medieval de Catalunya.
Ara.
No? però clar, Besalú, Montblanc, pues, són altres fires que són altres dates diferents, però també són molt interessants. Però clar, a Vic ara el desembre fot una rasca.
Clar, clar, fa fred. Si a Barcelona fa fred, jo tinc els dits gelats avui.
Clar, la secció, ja... la secció va perfecta, perquè carretera i manta.
I manta.
Però manta a tuti. O sigui, és important perquè fa una fresca important. Doncs res, clar, a Vic és... Fixa't si és interessant això de Vic, perquè ja el propi nom uh-huh. ja és, significa vila, no? Ja el,
sí.
És la vila dels saussatans.
Ep.
Sí, els saussatans era un poble ibèric que vivia allà. De uh-huh. fet, tot i que està focalitzat en el tema de la fira medieval, evidentment, Vic s'enorgulleix una mica del seu passat i aprofita aquestes dates per donar a conèixer una mica tota la ciutat, no?
Era esperar.
Era esperar, evidentment, clar. Agafes aquesta fira com a fita important de l'any,
sí.
però ja aprofites per donar a conèixer. Llavors, la meva idea és explicar una mica què podem fer al voltant de la fira medieval, clar. Que hi ha moltes activitats familiars, no? Del tir amb arc, exhibició d'ocells... ui, hi ha una exhibició que a mi m'agrada...
Ahí.
Sí, és que a Barcelona hi ha un lloc. Tu has anat a un lloc allà prop de la plaça Urquinaona, que és Axe Throwing?
Sí.
Sí, no?
Sí.
Ara, els oients, ara per fer una traducció escènica...
Estiran... és que em surt atxes i no són atxes el nom en català.
Destral.
Destrals. Estiran destrals a fustes.
Destrals allà contra la fusta, no?
Sí.
Doncs això també...
Molt xulo, Desestressa molt això,
Clar, desestressa, no?
Sí.
I si fiquem la foto d'algun company de la ràdio, encara millor, no? A la Diana de la Destral.
No, home, no.
No?
Els estimo molt a tots.
Els estimes tots.
Sí, home, sí.
I als col·laboradors també els estimes bastant o no gaire?
Alguna foto a un col·laborador sí que va. Diego?
Està molt bé. Està molt bé. No, doncs això, que ja dic que a Barcelona ho fan, també aquí, ara, en les activitats de la fira...
N'hi ha també?
Sí, fan.
Boníssim.
Fan aquesta exhibició també de llançament de destrals.
Mm.
Clar, ja dic, tot el que té que veure una mica amb el món de l'edat mitjana, evidentment hi ha una exhibició de l'hipotètic campament de l'edat mitjana, no? Mm-hmm. Tot aquest ambient...
Hipotètic,
Hipotètic perquè està molt idealitzat, mm-hmm. evidentment, clar. No sabem si realment a Vic es feia tot allò que es vol mostrar.
No, però idealitzat, alguns sopars medievals que he anat, que jo he deixat d'anar a aquestes coses, de veritat, perquè...
Per què?
Clar,
has sospirat
no,
així com...
No, però que et portin a un sopar medieval pa amb tomàquet...
Clar, i tu estaves indignat, tu estaves esperant... que et portessin allà un cap de porc allà sobre la taula.
Pan tomàquet i una mazorca de maïs, home, no em sembla...
Clar, tu volies menjar amb les mans, no res de forquilla ni res allà.
A l'època medieval, ni clar. Mazorques de maïs ni tomàquets.
Sí, però havia gota per un tubo. Sí, clar,
això sí.
Tenien...
Això sí.
De les viandes. Però depèn una mica de la família quina fossis, Perquè, clar, si eres un pobre plebeyo,
sí,
clar, llavors no menjaves la mazorca com
exacte.
Molt. Bueno, la mazorca sí arribava.
Sí.
Bueno, la qüestió... Aprofitem això de la fira, que fem totes aquestes activitats típiques de qualsevol mercat, que és molt maco, perquè, clar, va mitja a Catalunya allà. De fet, les xifres són de quasi 400.000 visitants. Són brutals.
Sí, sí, sí.
Per tant, és molt important, si algú dels oients vol apropar-se a la Fira Medieval de Vic cada setmana, perquè dura fins al dia 10, o sigui, hi ha dies... Clar, t'has d'organitzar amb temps per anar-hi, ja sigui en transport públic... o amb cotxe particular, perquè, clar, has d'aparcar...
Costa, conduir allà. Aparcar allà,
Clar, la idea no és apropar-se al centre.
No,
mira que maco, hi aparco.
No trobaràs.
A lo millor has d'aparcar al poble del costat.
Jo recomano molt la universitat d'allà, a part de la categoria que té, que és molt important, poc se'n parla, la Universitat de Vic, que és importantíssima, però a més té un pàrquing fabulós.
Sí, però clar...
Enorme.
Que només ho saps tu, també hi ha molta gent. Per tant, aquestes dates és un bon moment per poder provar anar en transport públic,
sí,
tot
home.
I que és una mica complicat, perquè
no, tren,
és farragós anar-hi, però bueno...
És una hora amb tren, eh?
Clar, però dic, potser és farragós, però clar, és que amb el tren, amb la cua i tot, i aparcant, trigaràs el mateix.
Sí.
Per tant, jo, per almenys, recomano als oients que si poden apropar-se en transport públic és molt bona opció.
A part, estem en plena emergència climàtica, escolta'm.
Clar.
Anem en transport públic.
Millor, no?
Sí,
i així afavorim. Rodalies sempre. De territori.
Sempre.
Perfecte, sempre. Meravellós. Doncs ja que estem allà...
T'estàs enfotent o què?
No, no m'estic enfotent, ho estic dient seriosament.
Va, tira, Vic.
Va, tira, tira, va. No, a Vic, mira, jo començaria, ja que anem al mercat, començaria per un lloc molt interessant a Vic, que es diu Vic.0.
Ah?
Clar, es diu .0 perquè és allà on comença tot. Llavors allà...
És quilòmetre zero de Madrid.
Quilòmetre zero de Vic.
Però de Vic.
Clar, llavors allà, no? Es comencen a explicar tot l'origen de la ciutat, no? Van parlant de l'origen d'aquest ibèric dels ausatans, que era un poble antic, bla, 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 i va parlant tota l'evolució de la vila fins que arriba a com a ciutat, no cap i casal, però sí que és una ciutat molt important arran de l'arribada precisament d'un dels personatges més il·lustres, que és un dels personatges que sol monopolitzar bastant la cultura d'aquesta fira, que és el personatge de l'Abat Oliba.
Val.
Home, l'Abat Oliba, l'important Abat Oliba, que hi ha molta gent que no sap que és besnet de Guifré el Pilós.
Ah, sí?
Sí, sí,
jo
és,
no ho sabia,
és família, diré, és família...
Tenia ni idea.
Que sí, besnet de Guifré el Pilós.
Del fundador de Catalunya.
Sí, 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 sí. O del Bressol. De fet, també va tenir... L'Abat Oliba és un personatge sumament important dins de la història de Catalunya i concretament de la teologia particular, no?, que de la nostra terra.
En fi.
Clar, va ser el fundador de la comunitat benedictina de Montserrat. De fet, hi ha una cosa que se l'atribueix molt a la figura de l'Abat Oliba, que va crear el que s'anomena les Assemblees de Pau i Treva.
Sí, senyor.
Les Assemblees de Pau i Treva és molt interessant perquè en aquest conflicte que va haver-hi precisament a l'edat mitjana, no?, d'aquest conflicte entre els senyors feudals i els pagesos de remensa, clar, hi havia molt conflicte d'apropiament de terres, de forma indeguda, per part del noble, no? Sí. Hi havia molta baralla, però baralla amb sang.
Sí, sí, clar.
Llavors, evidentment, l'Abat Oliba va intercedir, no?, per crear com una mena de que les esglésies tinguessin una zona, d'aquí ve el nom de la Sagrera, que és aquesta zona al voltant de les esglésies, 30 passes més enllà de la frontera de l'església, que seria com un lloc sagrat on, evidentment, qualsevol crim de sang estava totalment prohibit.
No,
és a dir,
qui es pugui pensar, el Diego ara ens ha dit 30 passes i això seria més o menys... No, era matemàtic.
Sí, sí, matemàtic.
30 passes
sí.
al voltant de l'església.
Sí, llavors, aquí, aquestes sagreres eren llocs sagrats, d'allà el nom, per on no es podia, diguem... Era Pau i Treva, és a dir, qualsevol conflicte bèl·lic s'havia de parar.
Jo ara ho dic de memòria, però em sembla que fins i tot en el famós discurs a l'ONU, Pau Casals anomena
aquestes assemblees
de Pau i Treva.
Clar, perquè parla de l'origen de la democràcia,
sí.
Catalunya, que seria molts punts a la i, molts matisos,
Absolutament.
Però sí que és veritat que tot aquest moviment que crea l'Abat Oliba és un avenç important per poder resoldre aquests conflictes entre els senyors feudals, que és molt interessant. I tot això t'ho explica, ja dic, al .0 i, evidentment, a la pròpia catedral de Vic, que és un dels elements que ja que anem al mercat hauríem de visitar sí o sí. Perquè, clar, té els orígens, queda una mica de la catedral romànica amb el seu campanar, que és molt interessant, però jo, a títol personal... A mi m'agrada molt, de la catedral de Vic, m'agraden molt les pintures de Josep Maria Sert. Hi ha una història molt curiosa amb Josep Maria Sert, que aquestes pintures realment no són pintures murals que es van fer a la paret de l'església, sinó que es van fer sobre una tela daurada i les va preparar durant els anys 20 del segle XX. El problema és que durant la Segona República i a l'inici de la Guerra Civil, sobretot, evidentment aquestes pintures van patir de debò fins al punt que...
Vic va patir.
Sí.
Vic va patir molt.
De fet, Vic, com està allà al centre de Catalunya, històricament parlant, hi ha molts fets bèl·lics, han estat al mig de totes aquestes, diguem, baralles constants. I és molt interessant perquè aquestes pintures, que recomano molt que els oients vagin a, ja que van allà a la fira de l'edat mitjana de Vic, que vagin a veure dins de la catedral les pintures de Josep Maria Sert, perquè Josep Maria Sert és un personatge... des del punt de vista pictòric, que va ser tiet del propi Josep Lluís Sert, que és l'arquitecte, l'amic de Miró, el que li va fer la Fundació Miró. Però aquest personatge, el Josep Maria, ja dic, que el que va pintar, va veure com la guerra va destrossar totalment la seva obra de les pintures murals i es va proposar, diguem, restaurar-ho després, una vegada acabés la Guerra Civil i acabés tot el context de la Segona Guerra Mundial, que li va afectar molt personalment, no?, tots aquests conflictes bèl·lics, perquè era un home molt de fe, I aquest senyor, finalment, una vegada va començar a restaurar, després de tot aquest conflicte, a l'any 45, 1945, va finalitzar tota la restauració de les mateixes pintures que havia fet als anys 20, i re, el mes després de restaurar-ho tot, va morir.
No.
Sí, sí, és brutal. O sigui, és un personatge que realment va deixar-se la seva vida per poder acabar, diguem, o reiniciar tot allò llavors, de fet, està enterrat al claustre de la catedral de Vic, aquest personatge, i és realment un pintor no massa reconegut, però molt, molt, molt interessant, perquè juga amb aquesta idea del clarobscur, no?, i és unes pintures molt, molt interessants que podem veure dins de la pròpia catedral de Vic, que és un bon moment per gaudir-hi en aquest context de fira de l'edat mitjana. No?
Per cert, que si sou a la catedral de Vic us desvieu una mica, perquè una altra església reformada arran de la Guerra Civil Espanyola és l'Oratori Sant Felip Neri de Vic. Per cert, records al pare Jaume, és d'aquí. I val molt la pena visitar-lo. És molt maco, de veritat.
I ja que estem en aquesta temàtica, oye, ja rematem el dia per fer d'art sacre total, perquè una de les millors col·leccions d'art romànic i art gòtic, evidentment, a més del propi Manac, jo diria que al nivell similar és el Museu Episcopal de Vic.
Home.
Té una col·lecció excel·lentíssima, brutal, sí, per poder gaudir-hi d'art.
És dels millors museus. És dels millors museus diocesans que he vist mai.
Sí, sí, és brutal. De fet, hi ha una col·lecció de frontals d'altar molt important i d'escultura romànica de davallaments, que és realment una col·lecció molt espectacular i seria molt recomanable també aprofitar-hi. Ja dic, ja anem a passar el dia o el cap de setmana i ja podem gaudir d'aquest fet. I amb els nens també és un bon moment per fer una activitat com més, diguem, familiar. Des de l'oficina de turisme de Vic ens ofereixen com una opció que es diu el bisbe Oliva i el manuscrit perdut.
Boníssim.
És com lo de la piedra filosofal de l'altre dia. Clar, que estem en temps així una mica de jugar.
De misteris.
De fet, és com una mena d'escape room als carrers. És com un lloc de pistes.
És d'allò que va amb codi QR i aquestes coses?
Sí, vas allà i has d'anar buscant una sèrie de símbols pel carrer,
està
no?
Molt bé.
Per poder jugar amb la canalla, no? Que està molt bé, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, no només serà muntar... No tot serà muntar sobre el poni o amb el tir amb marc, que evidentment està molt bé.
Ja que anem a prendre
però
cultura.
Però anem a una mica de cultura familiar i coneixem una mica la figura de l'abat Oliva, que és realment interessant, però amb una visió com més familiar, no? I és una altra de les opcions realment interessants que podem trobar i ho podem acompanyar també amb un laberint, perquè han muntat un laberint infantil dins de la ciutat de Vic. Llavors, amb els nens i en el context aquest de la fira, doncs aquest laberint també pot ser
boníssim.
Un tema interessant.
Per cert, una de les altres activitats que jo recomano molt a fer amb criatures és anar a la plaça de Vic a buscar la càmera de TV3, la càmera del temps.
Ah, per buscar la càmera del temps, no?
Perquè,
sí, clar, és un clàssic, no?
Sí, home.
Sí, clar, perquè pel matí, quan engeguen la senyal, no? El temps a Vic, no? Sempre surt la plaça del Mercadal
i sempre surt
amb boira, no?
Ah, exacte. Sí, sí, és així.
La boira matutina.
Tu saps que hi ha fora, abans que l'anomenava la Universitat de Vic, jo no sé si encara hi és, però tenien un lletrero escrit fora de la Universitat de Vic que posava a Oxford també hi ha boira.
Clar, perquè la
són
boira...
Boníssims.
Clar, és bo.
Són boníssims, de veritat.
Realment, clar, és un clima molt particular,
sí,
no?
Sí, sí,
fins que escampa la boira.
Sí, 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 sí.
De fet, això, amb això de la boira, o amb la fresqueta que farà la nit, també és un bon moment per allargar el dia, ja sigui de bon matí, o en aquest cas, de bona tarda cap a la nit, perquè per la nit també fan un mapping allà a Vic.
Bona aquesta.
De fet, ho fan a un dels llocs, perquè, clar, després, ja dic, que era un lloc dels cibers, dels ausatans, però després van arribar els romans i van fundar una ciutat romana a la part baixa, que és la ciutat d'Aussa. De fet, hi ha un antic temple romà, que de romà té poquet. Vale? De fet, va ser una fortificació de la família dels Montcada, que van fer un castell al voltant del temple romà, però quan va ser tot destruït al segle XIX, s'ha volgut recuperar la inspiració de l'antic temple romà.
Han fet una cosa,
és un mix.
Val.
De fet, és allà on està el punt zero.
Val.
El Vic punt zero està allà, i allà per la nit fan passes cada 5 minuts a partir de les 7 de la tarda, dura poquet, utilitzen una paret del propi temple per fer una mica una explicació una
és
mica
molt xulo, això.
Dels mappings que sempre van bé, els
sí,
mappings
home.
Com és molt visual, i bueno, allargues una mica la tarda, ja vas a dinar...
Està molt bé.
I està molt bé, no?
Que diu, el dia no ens ha dit res de dinar, mira, entre caminata i caminata per Vic, us foteu un fuet, que és la millor terra, no?
Home, sí, fuet i llonganissa. Què t'agrada més, el fuet o la llonganissa?
És que arreu de Catalunya diuen llonganissa i fuet a coses diferents.
Ja debat, no? Ja és com allò de la truita amb ceba o sense ceba, no?
Jo sóc molt de llonganissa.
És de llonganissa.
Que conec jo per llonganissa.
La que tu conets.
Que és el fuet gran, diguem-ne, no?
Clar.
No sé,
però ha de tenir una forma especial.
M'està mirant l'Àngels, ara. Perquè perquè ell en sap d'això, també. Ell en sap d'això. El fuet, que és el més prim, Àngels? Ara m'ho dirà. Veus, el fuet és el més prim i la llonganissa és l'ample.
L'ample.
Jo amb això estic totalment d'acord, però si hi ha gent que ho capgira, això... I
amb pebre o sense pebre?
Amb pebre.
Amb pebre,
home.
No?
Home!
I ja pa amb tomàquet, llavors ja fem el sopar...
El sopar medieval.
El sopar medieval amb la llonganissa i això.
En fi.
No, està, en fi, molt bé. No, de fet, també, i a mi m'agradaria parlar, tot i que aquest any... Jo, que em perdonin a l'Ajuntament de Vic ara mateix, ja voy a hacer alusiones.
Vinga, amics
no,
de Vic.
No, perquè jo, desconeixement meu... Jo sempre, jo, d'ençà els últims 10 anys,
sí.
Ja, a Vic es feia sempre al mercat de la medieval
sí.
El que era la sal de la família Altarriba, que era com una representació teatralitzada que es feia en diferents actes durant tot el dia
sí.
I en diferents llocs emblemàtics de la ciutat. I aquest any... M'he mirat tot el programa i no l'he trobat enlloc.
Ep.
Per tant, clar, ja estic demanant disculpes perquè a veure si m'estic equivocant jo. Però si en aquest any, pel que fos, no es fa, jo, vamos, reclamo ja immediatament que vuelva a hacerse.
Vols que ho reclamem, això?
Ho reclamem, a què?
Espera't. Vols fer una bogeria radiofònica?
Ah, fem. Va, vinga.
Tenim aquí de productor l'Albert. Em sembla que està per aquí, eh? Espera't. On està l'Albert? Ara em veurà. Li demanarem a l'Albert que truqui a l'Ajuntament de Vic, quan puguis, i ens passes l'Ajuntament de Vic. Que els hi ara sortirem de dubtes.
En directe.
En directe.
Bueno, mentrestant
parlem... Això és la ràdio.
La ràdio, no?
Sí.
Ara estic jo...
Bé, clar, hòstia, avui és festiu. Intentarem trucar. Intentem trucar. Clar, m'acaben de dir que... Noi, que avui és festiu, eh? És veritat,
clar,
és veritat, és veritat, és veritat, és veritat,
és
veritat.
És festiu per alguns, perquè estem aquí i piquen pedra els dos.
Sí, home, sí.
Clar, bueno, doncs piquen pedra, clar, era molt xulo això, sí, ja dic, era molt xulo, estic parlant en passat, perquè no vull avançar-me els fets, però sí que és molt interessant perquè...
Perdona, que estic amb lo de la trucada.
Tan
bon
no
punt, tan bon punt doni to... El punxeu en directe. Si està donant to, punxeu en directe, que l'agafarem nosaltres des d'aquí.
Amb la Guàrdia Urbana.
Ah, no.
Per parlar amb els Mossos d'Esquadra.
Ah, mira, que estan amb allò dels números. No, no, saps allò...
Pulse 1.
Pulse 1 si quiere hablar con...
Pulse 1 si quiere fuet.
Vale.
Pulse 2 si
exacte.
Vol llonganissa.
Exacte. Pulse 3 si quiere la batalla. No?
No, jo la vull. No la vull, aquesta. Jo la vull, no, perquè me representa en el context de la Guerra Civil sí. Catalana del segle XV, evidentment, va ser una guerra entre la Generalitat i el rei d'Aragó.
Sí.
I va haver-hi partidaris a favor d'un i a favor d'un altre.
Vale.
I Vic pues, va ser, diguem, una vila que va afavorir la causa... del rei Joan II.
Sí, senyor.
El que passa...
Ui, la guerra de Joan II, eh?
El que passa és que aquesta guerra, que no llueve a gusto de todos.
Clar.
Hi va haver-hi una família, hi va haver-hi unes famílies nobles, entre els que es destaca aquests, els Altarriba, que aquests sembla ser que no van estar gaire d'acord amb les concessions finals després del compromís del monestir de Pedralbes, on es va signar la pau d'aquesta guerra. Llavors, explica aquesta història, que això és història, que aquesta família va organitzar un assalt, una vegada va finalitzar el conflicte, a la ciutat de Vic, per recuperar, diguem, la ciutat pel seu tarannà, pels seus propis interessos, quatre famílies amb els que destacava aquesta el Salt Arriba.
Sí.
Llavors, aquesta obra teatralitzada, el que anava explicant, era tota aquesta conspiració contra la ciutat de Vic... i, finalment, com els vigatans acaben derrotant aquestes aspiracions al poder dels propis Altarriba. I tot això s'explicava en diferents actes dins del context de la Fira al Mercat com una obra de teatre partida, com La passió d'Esparreguera, que dura tot el dia i que està partida durant varis esdeveniments.
Mm-hmm. Què?
Tenim situació amb...
Estem intentant oficina de turisme, perquè posa aquesta oberta.
Ah, l'oficina de turisme potser ens farà un ajut molt més
sí,
gran.
Sí, ara els punxarem, perquè em sembla que han agafat el telèfon. Aviam si els hi podem preguntar. No, no deixen que... No es deixen que entri en antena, eh? L'oficina de...
No?
No.
Bueno.
No es deixen.
Cap
problema, passa res.
Cap problema.
Passa res. Com es deia la guerra?
Les coses del directe. No era una guerra, era l'assalt dels Altarriba.
És per preguntar si la sal dels Altarriba...
El teatre al carrer de la Fira Medieval, si es continua fent.
Si es continua fent o no. Quan ho sapiguem, ho direm a antena.
Perfecte, ja molt bé.
Tio Gómez.
No, espera, no. Tenim una mica més, no? O no? Ja tallem.
Tens 2 minuts.
2 minuts.
Va.
Mira, ja que estem allà a Vic,
sí,
hem d'aprofitar i, oye, si estem una mica saturats allà i fem 2-3 dies, anem una mica als pobles del voltant. Mm-hmm. Anem a Rupit i a Tavertet.
Sí.
I a Rupit, que és un... durant diferents anys ha guanyat allò de el pueblo más bonito de Catalunya, no?
Sí.
De fet, és el típic poble empedrat, no?, on destaca l'església de Sant Miquel l'Arcàngel.
Uh-huh.
I és molt interessant pujar al seu campanar, perquè hi ha unes vistes espectaculars. I, si ens agrada una mica tot això de l'excursionisme, ens podem endinsar una mica per els terrenys al voltant de Rupit i podem veure el salt d'aigua més gran de Catalunya.
Compte, Rupit clar, i Pruit.
Que és el de Sallent, el salt d'aigua de Sallent,
sí,
que és molt maco veure... Clar, que és molt xulo. De fet, és un dels llocs que ja en parlarem la setmana vinent o d'aquí un parell, al més al propat de Nadal,
sí,
dels pessebres vivents.
Ep!
Perquè a Sallent, o prop del salt d'aigua de Sallent, hi ha un dels pessebres vivents més xulos de Catalunya, també.
Ho vam dir, perquè pessebre vivent és preciós el de Corbera, de veritat que és molt maco el de Corbera, però és el conegut i normalment tothom hi va allà.
Diversificar.
N'hi ha molts més.
Correcte.
És cert que 800 persones van participar,
sí,
en aquests 800 anys del món pessebrista i del, sí, pessebre, sí, vivent, sí, allà a Montserrat. Fins, clar, a 800 persones. Tu saps què és això?
Una
barbaritat. Imagina't la gent que hi participa arreu de Catalunya. Alguna cosa més sobre Vic o no?
Sí, tinc 30 segons?
Sí.
Mira, no sé si saps, Joan, jo... Soc de Castelldefels de tota la vida. Jo visc a Barcelona ara, però jo soc...
Castefa, eh?
Sí, de Castell... No, a mi m'agrada Castelldefels, però bueno. De fet, Castelldefels ve de Castrum Félix.
Sí, senyor.
I ja aprofitant la ben entesa, la festa major d'hivern és aquest cap de setmana.
Ah, boníssima.
I al voltant de Castell, de Castelldefels, fan la Fira Medieval de
Castelldefels. Ah, també n'hi ha?
També, per fer,
no
la
coneixia, aquesta,
per fer la competència a Vic.
Val.
I la fan dins del propi castell, als jardins del castell... Fan també la Fira Medieval, no arriba als nivells, amb tots els respectes, evidentment, a Castelldefels, que m'estimo molt,
sí,
no arriba al nivell de la de Vic, però és una opció propera a Barcelona, que és per gaudir-hi també, si no ja hem anat a Vic, per provar una altra opció. T'has quedat allà a quadres.
No, és que no sabia que se'n feia. Castelldefels, que s'hi menja molt bé, també.
De fet, ja... Ui, no sé si ho saps. Han fet un arròs propi de denominació Castelldefels.
Com?
Arròs Castelldefels.
Tenia ni idea d'això.
I vols que en parlem un altre dia?
Sisplau.
L'arròs Castelldefels.
Anirem d'arrossos. I farem Castelldefels, Ebre...
Ah, d'arrossos.
Farem la ruta dels arrossos.
Però farem un tast en directe o no
hi ha
tast?
Home, si algú té
la,
a bé...
La redacció pot financiar una...
Què vol dir finançar? Escolta'm, si algú té a bé portar-nos aquí alguna paelleta, no direm que no.
Clar, home, per fer el tast.
No?
El tast de l'arròs Castelldefels. T'ho dic en sèrio, eh? Que han fet un arròs propi.
Però on te'l fan, l'arròs?
És un mar i muntanya en arròs. Hi ha com una sèrie de restaurants de Castelldefels que han fet un arròs propi d'ells, no un tipus de gra.
Ah!
Utilitzen un gra concret amb uns ingredients concrets.
Val,
i han fet
un plat típic
d'arròs Castelldefels.
Jo m'imaginava que plantaven l'arròs. Dic, on el planten, a Castelldefels? Perquè enmig del mar no el plantaràs.
No, un arròs, no un gra d'arròs. No,
val,
un plat
val,
típic arròs Castelldefels.
Com és això? Arròs amb...
Això ja ho explico un altre dia. I quan el dia d'arrossos no explicarem això.
És veritat.
Clar.
Val,
està bé.
Ja en parlarem de doble.
Ja en parlarem. I ja, una altra cosa, que ho avanço per demà, també, que ja en parlaran demà una secció, m'han comentat, que cada setmana també tenim el Salón del Manga.
Sí, senyor.
Que és molt xul, el Salón del Manga.
Sí.
Per a gent que així molt otaku.
I anirà a l'Olma Giró, amb la Girugleta, al Saló del Manga aquesta setmana.
Ja, perfecte.
Sí, que descobrirem una miqueta què és això del Saló del Manga i què hi fan.
Ui, pues, allà. Allà un moviment està més o menys com el Mercat de Vic, eh?
Sí, sí, sí. Per cert, sí. Tot plegat, que jo sóc molt partidari de poder començar a dir allò de bones festes a partir del dia 8, que és la Immaculada, però com que no et veuré, bones festes.
Bones festes, Joan.
No, ens veurem la setmana que ve. Que vagi bé, adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 7 minuts que passen de dos quarts de dues del migdia, hora de la Girocleta, ara que ja estem a les portes del Nadal, ara ho comentàvem, avui al Magirola tenim fent una investigació sobre les famoses paneres de Nadal que fan les empreses. Avui ha anat a la botiga de Sants Moments, de fet la tenim aquí davant. Si em giro a les meves esquenes, trobareu Moments aquí al carrer Comtes de Balloc. M'està saludant amb la mare mateix, Olma Giró.
A veure.
Des d'aquí. Olma! Què? Com ho tenim, això?
Hola, Joan Trias.
Hola.
Bona tarda. Super radiofònic, això que està passant. Eh? Tu des de dintre l'estudi de Ràdio Estel, Sants Comtes de Belloc.
M'he girat ara mateix, que la gent que passi deu pensar que aquest nano està boig, perquè està fent ràdio mirant cap al carrer 8. I no, no, és que tinc el Magiró, que l'estic veient, ben acompanyada, per cert, aquí a la tienda de Moments, per cert, on trobareu regalassos per la gent que estimeu aquests Nadals. I de qualitat, a més, eh?
La màgia de la ràdio, fent barri, fent Nadal, sí, encara sí. Que no sigui, encara no en som dia 8, però igualment comencem a fer Nadal. A veure, avui hem vingut a parlar de lots de Nadal, de les famoses, típiques i esperades paneres de Nadal, no? Que per a molts treballadors és com el gran moment de l'any, de dir a veure què ens duraran aquest any, a veure quants torrons cauran, a veure si tindrem pernil, a veure què, i també és molt comentat. Llavors, com que jo d'això no en sóc una experta, tot i que he investigat, i després en parlarem de les curiositats de les paneres de Nadal, perquè jo m'he quedat bocabadada, avui he vingut aquí, al carrer de davant de la ràdio, a una botiga que hi ha de tot, i entre moltíssimes coses que fan de delicatessens, podríem dir, també preparen paneres de Nadal per a moltes empreses. Llavors, estic acompanyada de la Concepció, de la botiga Moments a Sants. Concepció, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, a veure, paneres de Nadal. Aquest any com va el tema? Millor o pitjor que l'any passat? Com ho porteu? Molta demanda?
Mira, nosaltres portem un any obert a la botiga i el que estem veient és que segueix la tradició de les paneres. O sigui, nosaltres ens ha incrementat la feina, evidentment, perquè ens coneix cada vegada més gent i, bueno, els agraden els nostres productes i per això repeteixen i incrementen. Però veiem que és una tendència general, que se segueixen mantenint les paneres, eh?
Sí, perquè potser durant la crisi del 2008 no es van deixar de fer, almenys parlant-ho amb altres persones, que amb altres treballadors que deien, mira, el 2008 es va notar, no?, la crisi, ara sembla, i a més ho deien, vull dir, les dades ho demostraven, que les paneres doncs havien quedat una mica estancades, podríem dir. En lloc d'una panera potser et donaven una ampolla de cava. I ara sembla que sí, no?, que per fi comencem a recuperar-nos i de quina manera.
Exactament. Sí que és veritat que va haver uns anyets doncs, amb la crisi que es va aturar el fet de fer les paneres, però a poc s'ha anat recuperant i jo crec que tornem a estar als nivells anteriors, anteriors a la crisi. Tothom fa panera i qui no fa panera doncs fa un bon regal. Vull dir, a vegades no cal que sigui una panera, però pot ser un bon regal.
Clar, què prefereix la gent, quantitat o qualitat?
Jo crec que hi ha qui et diu que faci volum, però que sigui de qualitat.
Que hi posis aquella paieta o no sé què hi ha al fons, no? Perquè sembla que estigui ben ple.
Que es vegi ben ple, però la tendència és qualitat.
Què us demanen les empreses? Aquest any, per exemple, quin és el producte que més us han demanat?
Bueno, de productes, n'hi ha molts de productes estrella, però el cava sempre és el cava, no hi pot faltar.
Clàssic, eh?
I sí, és un clàssic que som tradicionals, ha de seguir estant present. Però un dels productes també estrella són els vermuts.
Els vermuts?
Ep!
Molt típic d'aquí, de català, i que sí, sabeu que a Reus n'hi ha de molt bons, i llavors doncs, és un dels productes també més demanats.
Jo diria que, no sé tu, Joan, crec que mai he rebut una panera amb vermut.
Jo tampoc, però ho trobo superoriginal, de veritat, eh?
Jo també, vermut amb patateta i la salsa que tots coneixem, crec que això segur que no falla, no?
I unes olivetes, i bueno, algunes conserves tradicionals, i altres coses que ho poden acompanyar.
I el pernil, que encara en demanen, perquè jo això recordo dels meus pares, de que on arribava la panera de Nadal a casa sempre hi havia, bueno, eren les èpoques glorioses, suposo, però hi havia la pota de pernil, la cuixa, el pernil sencer, home. Això ja no se'n veu tant, no?
Menys, però sí que és veritat que encara se'n demana. Sí que no tant la peça pot ser sencera, però sí sobres de pernil o estutxos, no?, on hi hagi pernil. I qui demana això ho acostuma a demanar de gla. Del bo.
Home, quina sort, eh? I escolta, no sé si també heu vist un canvi de, per exemple, no sé si es demana més productes vegans que altres anys, si comença a haver un canvi en la demanda, en el gust, en les preferències del consumidor.
Dir-vos que cada vegada més hi ha producte ecològic, producte vegà, fins i tot lot sencer o cistella sencera amb producte vegà o producte ecològic. Hi ha catàleg, hem fet catàleg de lots perquè bueno, les empreses puguin escollir, i hi ha doncs, secció d'ecològic, secció vegà i secció tradicional, barrejat de producte de tot tipus.
Catàlegs de paneres de Nadal, m'encanta aquest concepte. Quan comencen? Que això és com la carta als Reis, no? Quan es comencen a demanar les paneres?
Doncs mira, els catàlegs es comencen a passar a finals d'agost, quan tornem de vacances, i aquí a setembre-octubre ja tens l'encàrrec fet.
I aquest any, més o menys, perquè ens en fem una idea, quants encàrrecs, quantes paneres prepararareu?
Uf, no tinc el nombre exacte, però moltes, la veritat és que moltes.
Hi ha més panera o més regal, com deies abans, com el producte estrella? Què teniu més?
Hi ha molta panera, molta, i a vegades va complementat d'un regal o d'un detall. I també el que es fa detalls per clients, a vegades, més que panera. Però pels treballadors hi ha la panera.
I pels clients, per exemple, aquests detalls, parlant de menjar o de beguda, què sol ser? Cava, també?
Algunes ampolles grans de cava o de vi, o fins i tot les dues coses, complementat amb alguna altra cosa, tipus uns bombons especials o alguna coseta més.
A veure, Concepció, i ara que tenim la... Ai, què està passant? Hola.
Dic, mai he fet la girocleta, jo.
No m'ho estic creient.
O què?
Joan Trio.
Què tal?
Bona tarda.
Vaig a fer un tomb per la tenda, a mirar productes de Nadal, no?
Uau, la màgia de la ràdio. Ai, mare meva. Bé, per tots els oients que ens estigueu escoltant, el que acaba de passar és que Joan Trias ha sortit de l'estudi, no sé si queda algú dintre l'estudi o no. Estem a dintre la botiga amb la Concepció i en Joan mirant productes per la panera de Nadal. No sé si vols fer alguna panera, tu.
A l'estudi està Rafa Sanau, ja.
Panera per mi mateix.
Ai, en Rafa, a l'estudi.
Clar, home, no l'hem deixat sol, l'estudi, eh?
Per si de cas us agafa alguna cosa de tan dolç.
Joan, què vols escollir? Què fem?
No, mira, jo, què és això?
Això són torrons.
Són torrons. Aquests són de xocolata, amb alguna cosa més addicional. Pot ser que portin neula cruixent, pot ser que porti whisky, pot ser que portin diferents productes. I aquests d'aquí són els més tradicionals. Són torrons de xixona, de llema i també de coco. I Alacant, evidentment. També tenim, perdoneu, d'altres que són més innovadors, tipus cheesecake, tipo lemon pie, cítrics, gin tònic, mojito...
És que, Concepció, resulta que en Joan Trias és un expert catador de torrons. No sé si existeix aquesta categoria o no, però jo crec que li podríem dir això. Joan Trias, tu com a expert catador de torrons, amb quin et queda?
Haurem de provar el de gin tònic, eh?
El de gin tònic. Aquest any es porta, no?
Sí. No ho sé si es porta o no, però l'haurem de provar, no?
Jo no l'he provat mai.
Estem una mica en horari...
No, ara no. Ara no toca.
Diguem-ne.
Però perquè el de gin tònic, què? No és alcoholitzat, el torró de gin tònic.
No, evidentment, és un torró que pot menjar tothom, que no hi porta alcohol. Té el sabor de gin tònic, però està desalcoholitzat.
El caramel, com el menjar, no? Que quan fas algun pollastre al cava, per exemple, es crema el cava perquè no tingui graus d'alcohol.
Això els torroners, els especialistes, els pastissers, saben donar el seu toc perquè desapareixi l'alcohol i puguem sigui apte per a tots els públics, clar que sí.
Jo de veritat que estic al·lucinant amb la màgia de la ràdio. Poc em ho esperava. He de dir que hi ha hagut un moment que he deixat d'escoltar la connexió, però jo anava tirant, poc que t'esperava trucant aquí a la porta a triar.
Mira, si diem sempre des del programa que fem comerç de proximitat, fem-lo de veritat. Escolta, Concepció, espera't, en Rafa...
Digues.
En Auja, mira, ara l'escoltaràs.
Tu m'escoltes, eh?
Sí, perfectament.
Et ve de gust a tu provar un torró de gin tònic o no?
Sí, home, sí. Jo m'apunto al bombardeo.
Ara el portarem cap a la ràdio.
Vinga, doncs porta. A casa porta.
Val.
El portem, eh? Escolta, doncs jo m'he quedat ara aquí ensimismada parlant de torrons, parlant de paneres. A mi hi ha una cosa que m'interessa molt, ara que tenim l'oportunitat, Trias i Concepció. Clar, jo no sóc jefa, saps? Llavors no sé què es gasten els normalment de mitjana els jefes, els empresaris, els qui manejen el cotarro, per dir-ho d'alguna manera, en els lots de Nadal. I és una cosa que crec que genera força curiositat i que els oients necessiten, es mereixen saber més o menys de mitjana, almenys per la vostra experiència, què es gasten les empreses.
Mira, qui menys, uns 25 euros. Però també t'he de dir que n'hi ha de 150, de 250, ja per tot. Nosaltres ens adaptem a les necessitats de cada client i llavors doncs, hi ha de tot.
Mira, jo avui investigant sobre paneres de Nadal he trobat que una empresa, que no direm el nom, ara fins fa 2 anys, no sé si encara ho fa, els seus treballadors els donava l'opció a la panera de Nadal d'escollir si volien una gallina viva o morta.
Com?
O sigui, un pollastre viu o mort. Us ho prometo, de Catalunya, una empresa de Catalunya, que si digués el nom a tothom ho sonaria. Vull dir, us heu trobat amb alguna, potser no d'aquest tipus, però amb alguna demanda així que dius un tan curiosa, si més no?
Pues la veritat és que no, tan curiosa com aquesta que acabes d'exposar, no? Perquè realment ho és molt, eh?
Sí, sí. Tu, Joan, has rebut alguna cosa d'una panera de Nadal que no t'ho esperessis mai?
La de Ràdio Estel, que sempre és molt completa.
És espectacular. A casa meva l'esperen, la de Ràdio Estel, cada any. Diuen, a veure aquest any.
Escolta, em deien, va, anem a fer comerç de proximitat amb la Concepció. Jo que agafo torró d'aquest, del gin tònic. Mira,
tens torró de gin tònic, lemon pie, cítrics, mojito.
N'agafo jo.
Som-hi, comerç de proximitat. Rafa, què et sembla això des de l'estudi? T'he de dir també, Joan, ja que estem comentant la màgia de la ràdio, que estem a dintre la botiga tancats, però és que fora la gent està passejant i mirant-nos. Jo crec que és tot un espectacle.
Un espectacle. Jo des d'aquí us veig, us veig de refilón. Des d'aquí, des de l'estudi.
Joan Trias, que ara està a punt de comprar els seus 2 torronets de gin tònic, ara procedeix la Concepció a cobrar-li. Concepció, cobra-li, perquè si no el senyor no tancarà el programa i no podrem acabar el programa.
Cobra-li, Concepció, perquè és una mica rata, Si pot sortir sense pagar, també ho farà.
Clar que sí. Doncs ara, Rafa, crec que d'aquí un minutet, dos, sí, no? Quan tardes a tornar a la ràdio, Joan?
Home, 30 segons, home, tenim això. Escolta, donar les gràcies a Moments també, Olma.
Ara, Joan, ara, això ho hem de dir, Moments, que com que parlem de paneres de Nadal, l'ha dit, anem a fer-vos una bona panera de Nadal, com cal per tots els treballadors a Ràdio Estel, que com que ens veuen cada dia, els tenim porta per porta, jo crec que és que pateixen per nosaltres, sempre ens veuen treballant tant que diuen anem-los a cuidar bé, i ens regalen, Joan, una panera amb cava, amb vermut.
Boníssim, això.
Amb torró.
Quina pinta.
Vamos.
Amb niules, amb cafè. Cafè que sí que el necessitem. Joan, vas cap a dintre?
Jo vaig cap a la ràdio, ja.
Vinga, em despedeixes tu. Espero que arribis i em despedeixes. Vinga. Concepció, a veure, comenta'ns què porta aquest cafè, aquesta panera, però... Vull dir, què acaba de passar? Déu, mare meva, poc ens ho esperàvem, això.
Això, la proximitat que tenim aquí davant per davant Ràdio Estel, i bueno, pues és genial que pugui ser aquest programa així diferent que de l'habitual, no?
Programa de barri. Jo et puc prometre que no estava assajat, Vull dir, no és allò de dir, ara farem veure que no ho sabíem, no sabia per res, una sorpresa.
Una gran sorpresa, però molt bé, molt agradable,
clar que sorpresa. Sí. Escolta, espero que vagi molt bé la temporada, la que ve, totes les que vindran, que prepareu moltes paneres de Nadal, que continuï a haver-hi aquesta tradició, que no es perdi mai la tradició de les paneres de Nadal, perquè és un gust, no?, rebre-les, i que ens continueu tractant així de bé, Concepció.
Res, moltes gràcies a vosaltres i sí, esperem que, no, que continuï la tradició perquè rebre una panera és una sorpresa, és una il·lusió sempre i el Nadal està ple d'il·lusions.
Sempre.
Sí, mira, Giró. Una cosa. Mira, t'anava a dir, quan en Joan Trias i tot l'equip provem aquest torró, vindrem i et direm a veure què tal.
I tant, i tant.
Perfecte, us esperem.
Tardarem res. Minutets en provar-lo. Giró, gràcies, eh?
Que vagi superbé. Gràcies, Concepció.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, fins ara, que continuem la caravana.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Minuts i arribem a les dues del migdia i abans d'arribar-hi hem de dir allò de... Hola, hola!
Hola, hola, què tal?
Què tal, Sanahuja?
Què tal l'excursió?
Gràcies, eh?
Per què? Per
quedar-me
aquí, per quedar-me aquí vigilant la paradeta. Ha estat fàcil, m'he assegut i...
Mira.
I us ha seguit el rotllo, que ja bàsicament està. Consisteix en això, en seguir-vos el rotllo.
Sí. Ho trobava graciós, ja que ho teníem aquí davant, dic, escolta...
Ha estat una idea curiosa, ha estat bé, de proximitat, com tu dius.
Exacte.
Ràdio de proximitat.
Ràdio proximitat.
Jo crec que a partir d'ara t'has de proposar...
Arribar-hi sempre, a la girocleta.
No, a la girocleta no. Jo crec que cada dia has de fer el programa des de casa d'un oient. Començant per
saps
Xavi Gaixa.
Saps que m'encantaria això.
Anar a casa de l'oient i dir, hola, vengo a hacerte la ràdio.
Que arribarà el dia de la ràdio i farem cosetes.
Bueno, a veure si és possible.
Sí,
home, sí. I en tot cas, si no és possible pel matí, jo faria un altre programa a la
aquest
tarda.
Aquest la Ràdio Espanya fa 100 anys, ja.
100 anys?
Sí, sí. Ràdio Barcelona.
Està
des de la primera emissió, aquell EAJ1.
Tu tens més controlat. I mira que jo soc un fanàtic d'aquest. No, però jo faria un programa a part teu només... A la tarda, a casa dels oients.
Sí, ara.
Tu i l'oient.
I apa.
Amb convidats.
I tirant milles.
L'Andreu allà produint igual,
sí,
eh?
Sí, igual.
Ja perquè acabé de reventar.
Vinga, amb un bona vesprada per acabar l'entrevista de l'oient.
Depèn del que paguis.
Escolta, com ho tenim, això?
Què vols que fem? A veure, és que jo dubto, quan queden 9 minuts, dic què faig?
El que vulguis.
Va, tirem una mica de Foro Cotxes, va.
Vinga, va. Ràdio Estel.
Dic jo que
un Foro Cotxes.
El torró de gin tònic als forocotxeros, jo crec que els hi agradaria.
Home,
prou,
segur.
No? Però diran que sense alcohol...
Tenim aquí, eh?
Sí, sí. Diran que sense alcohol no... Sí, té com unes...
Té com cosetes de sal.
Una cosa que sembla de sal. Ara li farem un tast, eh?
Però, home, i tant. Sí, absolutament.
Doncs vinga, va. Torrons de gin tònic i sense alcohol a part. Et porto una història que és de Passable Kit.
Ah,
l'usuari és Passable Kit.
Sí.
D'alguna manera ell s'autodefineix així, com un xico passable.
Sí.
I té un problema. És d'aquests fils que planteja un problema.
Val.
I rep comentaris.
Passable Kit.
Diu, vecino abre puerta lateral con acceso a mi parcela.
Ay.
Buenas tardes. Tengo una parcela que está en medio de otras dos parcelas que tienen casa y su acceso a vía pública correspondiente. El problema está en que un vecino ha abierto una puerta auxiliar lateral en su fachada, muro maestro, y tiene acceso a mi parcela.
Ay.
¿Qué problemas tiene esto para mí? Cuando yo levante mi muro maestro que sostenga mi casa, la puerta lateral del vecino no servirá de nada. ¿Se puede hacer? A ver si me aclaráis esto. Per tant, aquí fa un croquis i tot.
Uy. És... Això és dibuix del...
Sí, del Foro Cotxero.
Uau.
Via pública, sí. Hi ha tres parcel·les.
Correcte.
Llavors, un d'ells
ha
fet una porta que va directament a la parcel·la del Foro Cotxero.
Val.
Llavors, bueno, és una mica curiós, com a mínim la circumstància, no?
Escolta, és una mica d'informació de servei,
això. I comencen les respostes. Però sí. Per a què ha posat una puerta lateral per accedir a tu parcel·la? O te explicas como el culo, no entiendo nada de la unidad
de la utilidad
de esta propuesta. Digo, otro dice, no me he enterado de casi nada porque la descripción es una puta mierda. Lo que está claro es que te la va a intentar liar. Una puerta que solo da tu parcela no puede tener buenas intenciones.
Absolutamente.
Després diu un altre que
escolta
diu...
Escolta una cosa, els forocotxeros solen respondre aquests comentaris o no?
Sí, hi ha gent... respostes sempre. Hi ha moltes, que a mi són 20 respostes, però hi ha molts fills que són 500.
I hi ha gent
que contesta seriosament.
No, vull dir, el forocotxero que ha fet la pregunta...
Sí, ells...
Respon a la resposta?
Sí, sí, respon a la resposta.
Val,
i es creen debats i fills
alternats.
És un univers. Hi ha un altre que diu, pues si el vecino es tonto, poco puedes hacer.
Sí.
Un altre que diu, parcela en llamas. Li dona la solució. Després hi ha un que diu, cuidado, és per a trabajarse, ell ho diu d'una altra manera,
no.
A tu parienta.
No.
Diu, espavila, como genere una servidumbre ya no puedes negarle el paso. Hazle un burladero.
Sí.
Un burladero, ya al Montaurí.
Correcte.
Suéldale la puerta, lo tienes fácil, sure, si entra en tu parcela, cartuchazo al pecho y a correr.
Ara.
Y después, diu, algún per exemple, algo está tramando. ¿Has probado a proponerle una relación seria?
Bona pregunta.
Y el final, que yo sé que le estás esperando, es... Borra, soy el vecino.
Ara,
sempre,
boníssima.
Sempre apareix.
Estaria bé que tingués gos a la parcel·la, també t'ho dic.
Per què?
Home.
Ah, perquè anés corrents quan intenti,
clar,
no?
Clar,
per defensar. Val, sí. Val, perfecte. Doncs bé, aquest, ho he resumit,
està
perquè ens doni temps a fer les notícies. Perquè...
Creus que dona temps?
Home, en el dia de la Constitució, va, a tot
va,
el pastilla.
Va,
notícies.
Està migdiada.
Va.
Deies ara el dia de la Constitució, pues, precisament, pues, he dit, eh?
Pues.
Espanya commemora els 45 anys de Constitució enmig d'una gran tensió entre PSOE i PP.
La crispació per la llei d'amnistia marcarà un nou aniversari sense la presència dels partits independentistes. Para tener 45 años, ha dicho Pedro Sánchez, tenemos una muy buena Constitución. Ho ha dit mentre es desgarrava la camisa i es quedava només amb corbata. Se han producido desmayos en la sala.
I Miquel Iceta serà... Ui, després d'aquesta frase, di Miquel Iceta. Miquel Iceta serà l'ambaixador d'Espanya davant la UNESCO amb seu a París.
L'exministre de Cultura i Esports i ni ha confirmat ni desmentit que la seva idea sigui protagonitzar una nova versió de Moulin Rouge al Teatre Olímpia de la capital francesa. No negaré que sempre ha estat el meu somni, ha dit Iceta, però hi ha ballarins molt més preparats.
Per cert que a París, la seu a París no és el cap d'Arnau París, eh?
No, és tot a... i que per cap és prou cabut.
Apa, aquí.
A mi m'encanta Arnau París,
sí, sí, sí.
Això és màgic.
Va, i tenim en marxa el segon dia de l'operació sortida del pont amb retencions a la C-17, la P-7 i la C-16.
Segons fonts del Servei Català del Trànsit, molts d'aquests cotxes podran arribar al seu destí, desfer l'equipatge, tornar a fer-lo de manera immediata i agafar de nou les carreteres per estar dilluns que ve a la feina.
No et dona la sensació, Rafa, que dir coses de l'operació sortida a vegades és com jugar a barquitos?
A
C-17, AP-7,
sí.
C-16...
Hundido, tocado. Exacte. Y hundido.
Sí, sí, doncs seria una mica això. Ens posem seriosos també. Dalt a baix a Catalunya, l'informe PISA, la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura.
La consellera d'Educació ha dit que no li sorprenen els resultats, que què es pot esperar d'un informe que té nom de torre italiana inclinada? Tot sonaria molt millor si en lloc de dir-se informe PISA es digués informe PIXA, PIXA, i el presentés Joaquín, el del Betis. Molt gràcies a la consellera.
També us podem explicar com són els exàmens de les proves PISA, segurament que avaluen l'educació des de l'any 2000.
Molt complicats. De fet, fonts de conselleria han confirmat a Ràdio Estel que de cara a futurs informes rebaixaran una mica el nivell per no ser tan exigents i les proves consistiran bàsicament en fer-la amb un canuto i TikToks absurds. Confien en que això ho sàpiguen fer els nostres joves. Són el futur.
I en plena de successos, ha estat detingut un home per conduir begut sense punts i amb dues condemnes i per volcar el cotxe a Artés.
És el que en argot de la Guàrdia Civil s'anomena un combo perfecte. Molt probablement aquest conductor rebi un premi perquè no es poden fer millor les coses pitjors.
I atenció, perquè l'Hospitalet de Llobregat té els únics cinemes d'Europa que projecten Wonka amb olor de xocolata.
Els propietaris del cinema ja han dit que després d'aquesta magnífica experiència ho estendran altres pel·lícules icòniques, com la saga Torrente,
ai,
que farà una olor molt particular.
Sí. I finalment us expliquem que una empresa japonesa duplica la seva natalitat després de prohibir les hores extra.
Quins lladres, eh?
Fins aquí la informació general de postres. I avui a De Postres us expliquem que de Montmeló a Madrid, Catalunya podria perdre el Gran Premi de Fórmula 1 el 2026.
No és nostra intenció robar-li nada a Catalunya, ha dit Isabel Díaz Ayuso. Solo quedar-nos con todo lo que puede hundir un poco en la miseria a los catalanes.
I el migcampista del Girona ha reconegut el desig de jugar al Barça perquè és l'equip que sempre ha seguit.
Tot això en la setmana prèvia al partit en què s'han d'enfrontar tots dos equips. Per la seva part, el germà de Xavi, Òscar Hernández, ai, ha respost que sí, claro, y yo quiero un yate. Amb els braços en jarra.
Gràcies, Rafa.
A tu. Sempre.
Sempre a temps.
Això com sobre.
Per arribar-hi.
Això com sobre.
Ara obrirem el torró. Ara l'obrirem, el torró.
Això s'ha de fer aquí.
Ah, què? Tens ganes, eh, de provar-lo?
Home.
Ai,
Torró i els que es porten aquest matí, que ja estan tancats.
No ens ha tallat ningú.
No ens ha tallat ningú.
Ja anirem tallant-los els propers dies.
Fa mandra.
Escolta'm, va, que arribem a les dues. Ara sí us deixem amb la informació veraç i rigorosa de l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Després Mercè Raga i tota la seva colla amb el Fabricació Pròpia. Ignasi Miranda amb la informació social religiosa, el Sense Distància i la missa des de la Catedral de Barcelona. Tot plegat ho tindreu aquí a Ràdio Estel, com sempre. Nosaltres que hi tornem demà. Demà hi tornem, demà. A partir de les 8 del matí.
Demà es treballa, de en general, eh? La gent que no té por, els mestres no, per això.
Ja t'ho diré, que ha marxat moltíssima gent. En fi, fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.